Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Berta Torrades. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. Les màximes més altes d'aquest diumenge han estat en els 41 graus a Lleida, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat aquesta emissora que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de mes.
A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i també a les portes de la revetlla de Sant Joan. Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb la calor. Més notícies amb el Nando Zanoguera.
Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha finalitzat abruptament. La delegació iraniana l'ha abandonat després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no es reobria l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que no abandonarà el sud del Líban.
Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
El Regne Unit es dona per feta la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podia fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Anem fins a Londres amb el Quim Olivares.
Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar, després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo.
A Colòmbia, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espella, es perfila com a pròxim president perquè està guanyant el recompte de la segona volta de les eleccions presidencials que s'ha fet aquest diumenge. De la Espella obté poc més del 50% dels vots, amb més del 90% de l'escrutini completat. L'aspirant progressista Iván Cepeda confiava a esgarrapar els vots dels nombrosos indecisos i salt relleu del president sortint, el també progressista Gustavo Petro, però no arribaria al 48% dels vots. La jornada electoral ha passat sense grans incidències. La seguretat a Colòmbia ha estat una de les qüestions capdals a la campanya que ha precedit els comicis.
Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona. Amb un 40% dels vots s'ha imposat a Pilar Calvo, a Jaume Alonso Cuevillas i a Glòria Freixa. Han votat el 67% dels militants. Jordi Martí, que ha comparegut al costat del secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat al partit remar plegats per tornar a guanyar les eleccions i aconseguir l'alcaldia.
A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona. El que jo espero i demano és que a partir d'avui tots tornem a remar en la mateixa direcció, formant part del mateix equip.
L'elecció de Martí es pot interpretar com una aposta continuista i també com un triomf del sector de Junts més identificat amb l'antiga Convergència davant la direcció de Carles Puigdemont, que apostava per una cara nova a l'Ajuntament. Els castellers de Barcelona han celebrat avui el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de 8 a la plaça de Sant Jaume. Josep Almirall.
Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig, d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències teníem i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torrada xulíssima.
La millor actuació de la diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntat l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
Els esports, Sergi Andreu, bona nit.
Bona nit. La selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars. A la segona part ha entrat Ferran Torres. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0. Aquesta matinada, de fet, en joc, Uruguai 0, Cap Verd 0, primers minuts del partit, i a les 3, Nova Zelanda, Egipte. En hoquei patins, l'Igualada ha guanyat per 4-2 al Liceo en el quart partit del play-off final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins. Ara la sèrie se'n torna a Galícia. Dimarts, cinquè i definitiu partit. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP per davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia a la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts. I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que tenia de dissabte a la Molina, en una etapa, la d'aquest diumenge, que ha acabat a Barcelona i que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Molt parides, aquestes vaques,
sí, 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 sí.
És la típica vaca londinenca.
Quina raça és?
Londinenca.
Londinenca.
Londinenca del nord.
Ah.
De dos banyes. Les...
Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
Se'n diuen rinocerons.
Fan llet, no, no?
Sí.
La família del rinoceron deu fer llet, també.
Clar, puríssima.
Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
És celebrat com Déu mana l'arribada de l'estiu astronòmic. A les 10:24 del matí ja estava a punt per anar a la platja i estar-me o dins l'aigua o bé sota el parasol perquè la calor no es podia aguantar. De fet, la primera onada de calor ja coincideix amb aquesta arribada de la nova estació. Com que m'he llevat d'hora, he pensat que em calia fer una migdiada per poder aguantar ben desperta fins a acabar el programa, avui a les 2 de la matinada, i en lloc de seure'm al sofà i llegir fins que els ulls se'm tanquessin, he anat a l'habitació, he obert la finestra i m'he estirat a sobre del llit. I aquí és on ha començat la meva celebració doble de l'arribada de l'estiu. Un mosquit s'ha colat per la finestra, malgrat tenia la cortina passada, i ha decidit que el meu braç esquerre era el lloc ideal per satisfer la seva gana. Quan 20 minuts després he acabat el descans,
ja tenia una fava a sobre del colze. No ho entenia, perquè el mosquit no l'he vist fins que ha sigut l'hora de marxar i aleshores li he dit, avui no surts d'aquí, per Sant Joan et remato. He arribat a la ràdio més aviat del que em pensava, perquè no hi havia la caravana que m'esperava, cosa que vol dir que aquesta setmana molta gent fa festa. Espero que vosaltres, ignorants, sigueu tots aquí. I com que tenia gana, he anat a la cafeteria del costat i m'he demanat un petit entrepà. Era en una taula arraconada, a prop de la porta d'entrada, i aquí ha vingut, mentre feia la primera mossegada, qui ha aparegut? Un segon mosquit a fer-me la guitza. L'he enxampat a punt de picar-me el trosset de cama que va del final del pantaló al principi de la sabata, però ho he intuït i l'he fet fora. M'he estat tota l'estona amb la cadira i les cames separades de la taula per veure'l venir, i no l'he vist més. Quan he anat a pagar, ja sortia cap a la ràdio, m'he adonat que em picava el braç esquerre just al costat d'on hi tenia la primera fava. I, oh sorpresa, la segona picada s'ha fet realitat per celebrar que ha arribat l'estiu i que no podré anar enlloc sense una crema o loció repel·lent de mosquits i la que et calma el picor després. Per cert, bon estiu a tothom. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Com esteu? Bona nit. Són les 12 i pràcticament 12 minuts. Avui comencem tard, o jo ho he fet molt llarg, això ho he començat. El butlletí llarg, i jo també m'he explicat aquí la meva història i els dos mosquits. En fi, les 12 i 12, per tant, comencem cap i cua. Això vol dir que tot anirà molt bé i que per començar aquesta edició del primer dia de la setmana de la nit dels ignorants saludarem el 93-207-474, en Joan des de Vallcarca. Bona nit.
Hola, Marta, bona nit.
Com estàs?
Els mosquits estan acribillant, noia.
Ja, primer dia de l'estiu i ja en tinc dos.
Però ja som més propens que altres, eh?
Jo ho soc molt, realment.
Ja, ja, ja.
Però aquest any pensava, mira, ni un, tu, ves. Doncs ja no puc dir-ho, va.
Vale, perfecte.
Digues.
Mira, és una pregunta, dues preguntes, però molt senzilles. Què és més important, jurar o prometre?
Més important, seria la pregunta?
Sí, perquè està quan un es casa, promet, no? No jura, promet. Mm-hmm. No estan en un judici, tens que jurar, dic jo. O sigui, sembla que sigui més important, si és sempre vist, jurar que prometre.
Que prometre. Mm-hmm.
Encara que prometre en un casament també és important.
Home, sí.
Sembla que vulguis dir, ara, de moment prometo, i dintre 3 anys, tal dia farà un dia, eh? Tu perquè jo per allà, m'entens?
Exacte, sí.
Sembla que ho sigui tan molt sèrio.
No, a veure si algú ens ho pot explicar, la diferència, o, en tot cas, del compromís que significa o jurar o prometre.
I després una altra cosa, aquí al meu carrer, al carrer de Mar del Coll, hi ha 3 cotxes aparcats en renglera que almenys porten 2 anys aparcats. Estan bruts, de cagarades de colom, alguna cosa que els ha fet la gent, turismes, eh? Vull dir que,
sí.
Jo pregunto, tenen amo?
Ah.
I això passa molts carrers, perquè esclar, són 3 cotxes, eh? Una rere l'altra. Però és que ja porten ben bé 2 anys, i tant com sí.
I ningú, res, ni els ha fet servir, ni els ha anat a buscar, ni res de res.
No? Perdona?
Dic, ningú els ha fet servir, ni els ha anat a buscar, ni res. Estan abandonats.
Ni la Guàrdia Urbana que passa per allà, que ho deu veure. Jo no sé si hi ha algun departament de l'Ajuntament que ho tingui en compte, això. Perquè, esclar, aquests cotxes que hi fan allà...
Clar, i ocupen una plaça, sí. Doncs va, que ocupen una plaça de
parcament. Oh, i tant, com
sí. Clar, sí. Doncs va, a veure què ens diuen de les dues coses. Gràcies, Joan.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit. La Mariló, des del Poble Sec. Bona nit.
Hola, bona nit. Sento els mosquits perquè és la cosa de l'estiu.
Ja.
Escolta, que et vaig dir que havia perdut el collaret i que li havia lligat els collons de Sant Cucufate.
I què?
Pues que vaig tirar la caixa, però els havia posat en una altra.
És a dir, que l'has trobat?
Esclar que sí. Ja m'he tingut de deslligar els collons, pobret, perquè, clar...
I fins avui tenies el mocador lligat?
Claro.
Ai, que bona. Ai, que bona, aquesta.
Costava 3 o 4 dies, eh?
Sí, sí, perquè ens ho vas dir la setmana passada i vaig dir, si el trobes, digue'ns-ho, no? Doncs sí, s'han cucufat.
I clar, em sabia molt greu perquè, la veritat, no era una tonteria.
No, no, està clar.
Però clar, jo, com que havia llançat la caixa, dic, ja està. Doloretes, ja l'has cagat.
Doncs no.
Estirant la caixa amb el collaret a dintre.
Amb el collaret a dintre, que a més deies que era d'or, no?
I avui, clar, que estic fent, ja t'ho he dit, que canviava de pis.
Sí.
I avui, no sé com, el meu fill diu, mira, mama, aquesta caixa, mira aquí hi ha. I dic, ara! Hi havia el collaret amb un rellotge aquí guardat del meu pare i no sé quina altra cosa.
Molt bé.
I dic, després els collons no s'han ocupat de pobret, perquè encara estic
liat. No, no, aquesta m'ha quedat claríssima. A més, avui tenim uns quants missatges en aquest sentit.
Vull dir que és
molta gent que ho sap i ho fa, això. És molta gent. Vull dir que sí, sí.
Sí, jo t'ho he dit. Si el trobo, t'ho diré.
Sí, sí, molt bé, molt bé, Marilu.
Ha sortit efecte.
Un cop més, no, escolta'm, has tingut el sant al teu favor. Vull dir que molt bé.
Sí,
perfecte, Marilu. Doncs gràcies per explicar-ho.
Disgust perquè pensava que havia llançat la caixa ja. Amb el collaret dins.
I no, per sort no.
Bueno,
doncs moltes gràcies, Marilu.
Que no et piquin molt les faves.
No, no, sí que em piquen ara, eh? Sí que em piquen, déu-n'hi-do. Vinga, bueno, gràcies, Marilu.
Tu vols que se'n va amb pasta de dents, no pica.
No, ja m'he posat abans una cosa, però clar, com que ara en tinc una altra, de nou, aquest altre no m'he posat res. Ja quan arribi a casa ja ho faré. En fi.
A mi també em piquen molt, on n'hi ha.
Sí, sí.
Sabem ser dolça.
Suposo. Deixem-ho així. Vinga, Marilu, bona nit, adéu-siau. L'Anna, des de Mirasol, bona nit.
Bona nit, Marta.
Com està?
Només era per saludar-te i desitjar-te un bon estiu.
Ah,
jo, aquest dia, aquesta setmana, he estat al balneari.
Oh, que bé. Aquí, sí, podem saber quin balneari?
El balneari de Caldes, de Montbui.
Molt bé, molt bé.
Però,
què?
Escolta, va passar un insult perquè vaig fer un massatge, em van tocar un nervi del cervical i em van fer un pinçament.
Què m'està dient, ara?
Vaig estar 24 hores, escolta'm, fatal, eh?
Home, bueno, vas a fer un massatge i surts pitjor del que has entrat, això no,
sí,
això no hi ha
sí,
dret.
Sí, sí, sí. Pues mira, així va passar.
Oh, quina ràbia.
Que tot, tenien les cervicals una mica malament i em van... No sé, jo sé. El cas és que m'havia fet molt i no m'havia passat mai res. Però bueno...
Però ara estàs millor o no?
Sí, 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 perquè em va donar un relaxant muscular i em va donar un antiinflamatori i que en 2 dies m'he anat posant molt bé.
Quina sort.
Va passar de tot, ho he passat bé, i he estat bé, i ara pues, he començat l'estiu, com dius tu, i jo picades de mosquit no en tinc, perquè a mi no venen els mosquits.
Ah, que bé, Anna, quina sort que tens. Que bé que no venen. Jo...
No em piquen. Mai, les meves filles totes van prendre picades, jo no.
Veus?
Però, bueno, Marta,
doncs escolta'm, igualment.
I, bueno, ja n'hem parlat.
Encara ens queden 2 setmanes de programa, vull que encara podem tornar a parlar.
Encara podem parlar. Doncs.
Sí, dona, sí.
Vinga.
Vinga, gràcies. Un petó, bona nit. Adéu-siau.
Bona nit.
La Dolors, des de Collsospina, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Molt bé. Felicitats pel programa. Bueno, ho diu molta gent, però us escolto cada dia.
Molt bé.
Mira, jo recordo que alguna vegada hi ha gent que ha trucat demanant a veure si es pot portar a algun lloc enciclopèdies, que a casa ja no les volem.
Uh-huh.
I l'altra pregunta era, a veure si el Joan de Vallcarca, i ara ho recordo que ha trucat, va fer un comentari de que hi havia una recepta que feien a l'hotel on ell treballava,
sí,
de pollarda al cava. I la pregunta és possible tenir la recepta?
D'aquesta pollarda al cava, eh?
Correcte.
Uh-huh. A veure, igual potser ell té algun document o té algun llibre en què s'explica com es feia, o si se'n recorda que algú
sí,
li ha explicat,
sí.
Doncs mira, que ens ho expliqui, vaja.
És que som... Bueno, quan ens trobem la família, som molta colla, som uns 30, i sempre faig el pollastre rostit típic.
Sí.
I quan arriba les dates de Nadal penso, ostres, hauries de tenir la recepta per fer, per canviar.
És a dir, ja estàs preveient què faràs per Nadal, Dolors?
És que ho provaré abans.
Ah, d'acord.
Per més, tanta gent.
Amb petit comitè, diguéssim, no?
Exacte.
D'acord. Sí, perquè fer un plat nou per 30 és una mica arriscat.
Exacte, no m'arrisco.
Doncs a veure si el Joan ens, o algun altre oient que ho sàpiga com es fa aquesta polarda al cava, no?
Sí.
És així? Va.
Així.
Doncs vinga, el Joan ja té feina, o si no, algun altre oient que vingui de, no sé, o que tingui cultura culinària, o que l'hagi fet alguna vegada, doncs que ens ho expliqui. Perfecte, Dolors.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies. Adéu,
bona nit.
Adéu.
Doncs mira, hem començat un dia d'estiu bé, tranquil, amb les trucades al 93207474, i ja sabeu que també teniu la possibilitat de deixar els missatges al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. I en tenim uns quants, perquè crec que en teníem algun pendent, però, per exemple, en Jaume des de Tàrrega ens va deixar... És una mica llarg, per tant, jo el llegeixo, perquè té a veure amb un comentari que ens va fer un altre oient. Diu, sobre els atacs que puguin fer els polítics als mitjans de comunicació, això arran d'una pregunta, diu, hi ha una frase en castellà que ho resol molt bé, que pot significar atacar, per a gustos, colores. Diu, hi ha declaracions que algú pot considerar-los atacs, que un altre ho consideri un algú ho havia de dir. Concretament, el Congrés de Diputats és la institució que acaba triant els membres del Tribunal Constitucional, que al cap i a la fi són els que poden dir que blanc o negre són gris més o menys fosc. Així, diu en Jaume des de Tàrrega, els diputats del Congrés han de poder dir qualsevol afirmació del faristol, estant sempre que no sigui demostrable amb molta facilitat que era una falsedat rotunda. Especificant sobre els mitjans acreditats al Congrés, el tema, diu ell, pren una altra dimensió, perquè hi ha agitadors amb acreditació de periodista, però que exerceixen una acció molt clara per boicotejar els altres periodistes perquè sigui molt difícil informar de certs temes. Qualsevol periodista de Catalunya Ràdio acreditat al Congrés podrà matisar què significa que un polític ataqui periodistes. També m'ajunto a les crítiques que Catalunya Ràdio sigui un aparador tan ferm als espectacles esportius, incloent aquest que en diuen futbol. A Catalunya Informació en dediquen un 25% del temps als espectacles esportius. Ens diu, en aquest missatge escrit llarg, que jo he volgut repetir tal com l'ha escrit en Jaume des de Tàrrega. L'Eva, de la Sagrera, diu, un ignorant va preguntar per una casa on comprar els personatges per fer putxinel·lis. Doncs bé, hi ha una botiga petitona que tenen molta cosa, tant de marionetes com de titelles. Es diu Taller Marionetes Travi, carrer Amargós número 4. Diu, és una travessia del carrer Comtal, a Barcelona. Obren des de la 1 del migdia fins a les 7 de la tarda, de dilluns a dissabte. Això és el que ens diu l'Eva des de la Sagrera. Ara ens truca el 93207474 en Tomi, des de Viladecans. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Com estàs?
Doncs una mica trista, fumuda.
Tomi, tu vas trucar per dir-nos un dia que estaves molt contenta, que tenies una cita.
Sí, sí, s'ha regirat i va sortir malament.
Què ha passat?
Clar, va ser l'única vegada que em vaig animar de trucar perquè ho sentia, m'agrada molt el programa. I estava contenta i feliç, pensant que igual podia sortir bé, però tanta sort no podia ser. I no, la persona em va decebre i...
Però us veu arribar a veure o no?
No vaig voler.
Ja no vas voler.
No, perquè vaig notar coses que no em van agradar i no.
Però tu em vas dir que per telèfon teníeu fins i tot gustos molt semblants i així.
Sí, clar, lo típic, parlant, clar, la persona, doncs... doncs es va descriure tot molt bonic, molt maco, però després parlant van sortir coses que no em van agradar, em van enviar una foto una miqueta
pujada de to
que no em va agradar,
ja.
I ja vaig veure del peu que calçava aquesta persona i bueno,
i fins aquí
n'hi ha moltes, aprofito per dir-ho que n'hi ha moltes d'aquesta mena, perquè jo fa un mes que vaig entrar en el rotllo aquest d'això de Tinder. Uh-huh. Per provar-ho, i la majoria van d'aquest estil. Jo pensava que aquest igual seria diferent per la forma que havien parlat i extensament, i semblava que era formal i tal, però després a la mínima de canvi, doncs ja
has vist que no.
No, no. I a més volia comentar que si no tenia prou en això, doncs vaig tenir problema de que vaig tenir doncs hematúries i em van fer proves i resulta que era tumor a bufeta d'orina. I demà farà una setmana que m'han operat sobtadament, que ho he passat magre, si no tenia prou tampoc a l'altre, però això ja...
Per acabar de rematar, no, Tomi? Déu-n'hi-do.
Sí, per acabar-ho de rematar.
Però estàs bé ara, físicament, estàs bé?
Anímicament, no. Anímicament, però molt trista, perquè m'han de donar el resultat, a veure si, doncs, si serà maligna o no. Jo no m'havia vist mai en aquest tràngol i... I només em faltava això, perquè també fa 15 mesos em va morir el marit.
Sí, me'n recordo que això ho vas dir.
Després de 40 anys en vida de parella, que per això vaig provant el rotllo aquest de Tinder, a veure si coneixia alguna persona, perquè ho passo molt malament. Estava tota des de molt jovenet en parella i em sento supertrista sola, encara que tinc amistats i vaig sortint, perquè jo som molt de sortir i tal. Però clar, la vida en parella, doncs, no té res a veure i no m'acabo de fer en el tema de...
d'estar sola.
I per acabar-ho d'adobar m'ha passat això i doncs ara, doncs, clar, l'altre comparat amb la problemàtica de salut no té res
no
a veure.
No, és clar que no, l'altre és una anècdota, només faltaria, sí.
I ho passo magre perquè no paro de donar-hi voltes i per més que vull deixar de pensar, doncs, m'amoïna molt, però bueno...
Ja, però saps què passa amb aquestes coses? Què avances, si amoïnes? T'amoïnes per una cosa així. Doncs viu el... Jo només puc dir una cosa, perquè sé de què parles, vull dir, viu el dia, viu el present, i ja quan arribin les notícies ja arribaran. Perquè si no, mal viu sempre, i llavors no té cap sentit.
És el que intento. Avui, per exemple, passar gairebé tot el dia a platja, sempre surto, vaig a veure cultura a Barcelona...
Ben fet.
I en aquest sentit faig tot el possible, però clar, són coses que no t'esperes, que és una darrere l'altra i es passa molt magre.
Ja ho sé. Has provat d'escriure, Tomi, amb una llibreta?
Sí.
Com et sents?
Ostres, quina casualitat. Vaig haver de deixar-ho perquè arribava un moment que també em vaig enfonsar una mica, no?, quan tocava el tema de... depèn del període i tal, i en períodes tristos i tal, i estic esperant a veure si aixeco l'ànim i continuar, i si sortís bé també me faria molt d'il·lusió de fer, bueno, de fer el llibre de les meves memòries, això també.
Clar, per això, escolta, més tenir una llibreta i anar fent. Si no vols fer l'ordinador, doncs la llibreta la portes a la bossa, pots escriure on vulguis, a la platja.
Sí, és una aturada, però penso reprendre-ho. M'agradaria acabar-ho i tot allò, ja que em vaig llençar després d'un munt d'anys que deia, és escriure les meves històries.
Doncs mira, ja tens un altre argument.
I en un capítol de què, si no passa res, que ho acabo, sortiré vosaltres, perquè m'ha fet molt d'il·lusió.
Doncs va.
I tant de bo arribi el dia del resultat d'això, del que m'han fet, i de sortir bé i que pugui trucar i
dir que tot està bé. Tant de bo, Tomi.
Sí.
Molt bé.
I me faria il·lusió compartir-ho amb vosaltres.
Doncs gràcies per fer-ho i tots els ànims per tu.
Sí,
nostres i segur que de la gent que ens està escoltant, de tots els ignorants. D'acord, Tomi?
Sí, i molt bon solstici d'estiu per tothom i que vagi tot superbé.
Igualment.
I bones vacances. Sí, bona revetlla, això.
I bona revetlla, també. Sí. Molt bé, Tomi, una abraçada.
Una abraçada.
Adéu, bona nit.
Gràcies, bona nit.
La Rosalena des de l'Eixample, a Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Mira, et volia explicar una cosa que ens va passar divendres, que tornàvem de Pinyíscola amb quatre amigues, que totes sumàvem 300 i pico d'anys, dues amb el cabell blanc a darrere. Anàvem bastant carregadetes perquè el meu cotxe és petit, jo conduïa, i bueno, vam sortir de Pinyíscola, anàvem adelantant i anar posant-nos a la dreta. Jo anava per la dreta, i de cop i volta les meves companyes darrere, les meves amigues darrere, em diuen, què fa aquest boig? I jo l'havia vist, o sigui, el mirava de reull, però no m'havia girat. Jo anava mirant endavant. Llavors em giro i el que anava de copilot anava marcant de que, com si jo tingués una roda
apuntada. Oh, ja... Ai!
Ja, llavors,
ja mira, et veig per on vas.
Bueno, com si jo tingués una borra de punxada.
Sí,
i llavors
sí.
Jo li vaig senyalar el volant i li vaig dir que no, i que tirés. Per sort nostra, jo crec que no sé si aquest tio el fan amb cotxes més importants, va tirar, jo em vaig anar, ja no vaig sortir del carril dret,
sí.
El vaig anar controlant i llavors a la propera sortida va sortir. Era un BMW blanc que començava a patir-li, perquè entre totes ens vam posar nervioses i no vam saber...
Que ningú va fer una foto, no, del cotxe?
Ningú va fer la foto. Clar. Mira, saps què? Jo els vaig dir, noies, no us espanteu, que... però jo ara aniré agafadeta en el cotxe de davant i no, vam tenir la gran sort, vam tornar a Barcelona bé, però ho dic més que res perquè la gent ho sàpiga. Després els meus fills, quan els hi vaig explicar, em van dir, mama, la copila que anava al davant havia d'assenyalar que estàveu trucant als Mossos. Va ser, no ho sé, no hi vaig pensar en aquell
moment. No, clar, perquè no hi penses. Però que vas fer... Però perdona, que va un 10, Rosalena, un 10, perquè un altre s'atura
i ja està,
i ja no us queda res, eh?
No, ja.
Perquè més... Clar, anàveu per la P7.
La P7. Mira, havíem passat la Ràpita,
sí.
O sigui, havíem passat la Ràpita i ells van sortir, jo diria que per Amposta. Perquè llavors ja...
Entren, proven, i si no els hi surt bé, tornen a sortir.
Sí, perquè el vaig anar controlant, eh? I vull dir-te que jo anava a ser, com a màxim, tinc un cotxe petit i vaig a 120 com a màxim, i llavors el vaig controlar i vaig veure que havia sortit per l'altre. Però més que res per avisar-ho, de que les iaies també ens poden fer.
Home, t'ho diràs. Deuen pensar quatre bolsos de iaies aquí.
Home, sí, les joies. Després,
tontos no són,
no. No, tontos no ho són, perquè es veia, perquè hi havia un... Vull dir que es veia que anàvem carregades. I a més, un cotxe petit i que anàvem quatre persones. Mm. I hauríem pensat, mira, aquestes, ara els enganxarem els bolsos i les targetes.
Tot,
però, bueno,
clar.
Mira, gràcies a... Vam tenir molta sort.
Oh, molta sort, i tu ho vas fer molt bé. Perdona que et digui de tu directament, però...
No,
és veritat,
ja pots dir de tu, oi?
Mare meva, o sigui, jo em trec el barret, sí senyora, aguantant allà, i dius no.
Que vaig conduir després amb el fill pare, que ja comencen... Tinc 77 anys, vull dir, tampoc. I em comencen, ja hauries de deixar el cotxe i hauries de... Jo dic, jo em sento segura encara amb el cotxe, m'encanta conduir, dic la veritat.
És ben fet, clar.
Fins que jo em vegi que ho porto bé, el portaré.
Va. Digues que sí, ben fet. I a més, amb aquesta perícia que tens i aquest control, perquè no només no t'atures, sinó que controles el cotxe que ha fet això i veus com marxa. Vull dir que
sí,
això ja és de traca.
Sí, ho vaig controlar.
Sí, molt bé.
Sí, la veritat.
Doncs jo em trec el barret,
bueno,
Rosalena.
Un bon
igualment. Molt bé.
I després continuaré escoltant i m'encanta com ho fas. Eh?
Doncs gràcies.
Felicitats.
Igualment. Moltes adéu. Gràcies. Bona nit. Adéu-siau.
Bona nit.
Ara passen 3 minuts de 1:15 de la matinada.
Avui començo.
If you knew that you die today, you saw the face of God and love, would you change? Would you change?
Avui començarem a celebrar els 40 anys dels cinemes Renoir. Des d'ara i fins a finals d'agost, tant el Renoir del carrer Florida Blanca de Barcelona com el que hi ha a la plaça Espanya de Madrid projecten un ampli cicle de cinema espanyol per celebrar el 40è aniversari de les sales. Són 44 pel·lícules de 44 directors diferents que es poden veure a un preu de 4 euros, 3 si sou del Club Renoir. Projeccions que mostren la diversitat de gèneres i estils del cinema espanyol dels últims anys. Evidentment, aquí també hi ha cinema català. Perquè us en feu una idea, des de Lumière comienza l'aventura, El amor brujo, Remando al viento, El viaje a ninguna parte, Jamón, jamón, Días contados, fins a arribar a Mar adentro, Truman, Asbestas, Alcarràs o Robot Dreams. Com deia, n'hi ha 44, ara no les direm totes, però estic segura que totes 44 les ha vist el nostre convidat d'avui i possiblement la majoria de vegades també les ha vist al mateix cinema Renoir del carrer Florida Blanca de Barcelona. Estic parlant d'algú que ens ha rebut a casa seva i és el cronista de cinema Jaume Figueres. Jaume Figueres, bona nit.
Bona nit i bona hora.
Benvingut a la nit dels ignorants. Em fa molta il·lusió que ens hagis dit que sí aquesta conversa, perquè tu ets part de la història també del Renoir, Florida Blanca. Aquestes sales, ara, aquest mes de juny, celebren els 40 anys, sempre han apostat pel cinema d'autor, independent, en versió original. alguna vegada en Jaume Figueres i jo mateixa ens hem trobat a la cua.
Segurament, sí.
Ens hem trobat a la cua quan aquell temps que encara no havies de comprar les entrades per internet, sinó que les anaves a comprar a la guixeta. Te'n recordes de quan anaves a comprar les entrades al cine?
Jo, al Renoir, tinc un passe pels dies laborables.
Ah, sí?
Sí. Pels laborables puc entrar a la primera sessió. I, per tant, ho aprofito.
La primera sessió de les, que a les 4 de la tarda?
Sí, però cada dia el que vulguis, però els caps de setmana només a les 4 de la tarda.
Ah, molt bé. I, per tant, dedueixo que continues anant al cine.
I tant, sí. Jo un parell de dies de la setmana, el Renoir és obligat.
És obligat, molt bé. Però tu ja anaves a aquest cinema quan no era Renoir, quan era Florida... Quan era Florida Blanca, de quants anys estem parlant, Jaume?
Bueno, tingues en compte que jo, a l'edat que tinc, he vist perquè ho he buscat, que el cine es deia Cine Bohèmia abans. Es va veure l'any 1915, em sembla. I llavors, fins l'any 43, ja es va reconvertir amb el Florida, i feien programes dobles... De les posicions, i era el cine del barri.
I era el cine del barri. Quan tu eres molt petit, em sembla que devies tenir llegit en algun lloc uns 7 anys, crec que vas veure la teva primera pel·lícula, al Florida, que va ser... Te'n recordes?
Recuerda de Hitchcock.
Ah, sí que te'n recordes, sí?
Sí, perquè sempre ho dic perquè, és clar, i sempre vaig dir que, com que la pel·lícula era una història de psiquiatres i tal, que això va fomentar una mica la que... una certa vocació que jo tenia per la psiquiatria.
Ah, sí? Volia ser psiquiatra?
Sí, volia ser psiquiatra. Sí.
Doncs sort que no va ser psiquiatra, i va ser cronista, no? T'imagines que haguessis sigut psiquiatra? Doctor, bueno, Jaume Figueres?
Com que veia els embolics de família i tal, pensava, m'agradaria esverinar què passa aquí.
Clar, però no, et vas quedar amb cronista, perquè a tu no t'agrada que et diguin crític.
És perquè... La paraula crític té mala fama, en general, i crític de cine té mala fama. I encara que molta gent ho diu, jo dic, no, jo faig cròniques de les coses que veig i ja està.
I ja està. Escolta'm, Jaume, tu quin creus que ha estat l'èxit del Renoir, que ha superat aquell moment en què tancaven tots els cines, aquell altre moment en què es feien multisales, sí, i fins i tot un altre moment en què s'han fet cines que gairebé tenen sofàs de casa i gairebé t'hi pots adormir davant de la pantalla. Quin creus que ha estat l'èxit d'aquest Renoir que ara fa 40 anys?
Quan es va convertir en Cinerama, el Florida va tenir dos èxits brutals, va ser Cabaret i El Mundo Está Loco. I tant. Llavors, després es va convertir en tres sales.
Sí.
I després de les tres sales es va subdividir en 7 sales. I tal. Aleshores, hi ha cines... Jo recordo el dia que he vist el cine més ple i he agafat forma ser els primers dies d'Alcarràs.
Sí, i tant.
Perquè ells m'ho deien, què té aquesta pel·lícula que té? Home, té una aureola ja de prestigi, no?
Aquí només ha quedat aquest, i ara celebren aquests 40 anys i han decidit fer 44 projeccions de pel·lícules des de diversos estils de diferents directors, no repeteixen cap director, però clar, és complicat fer una promoció amb pel·lícules tan diferents que jo no sé si estic convençuda, vaja, que tu les pel·lícules que projecten ara al Renoir les has vist totes. Et poso algun exemple, perquè ens fem una idea. Lumière comienza l'aventura, El amor brujo, Remando al viento, El viaje a ninguna parte, Jamón.
No dormiendo va ser un dels grans èxits del Renoir. Un dels grans èxits.
Doncs la tornen a fer. Dies contados, fins a arribar a Mar Adentro, a Truman, As Bestas, Alcarràs, com ara deies, o fins i tot Robot Dreams. N'hi ha 44. Per tu, ja sé que és molt difícil, però quina pel·lícula no podria faltar dels últims anys del cinema espanyol i català? Que dius, aquesta s'hauria de projectar?
Home...
Alcarràs ja m'ha quedat clar que sí.
Alcarràs, i per recordar, estiu del 63, també.
Estiu del 93, de la Carla Simón.
Estiu del 93, que per mi és la millor pel·lícula de la Carla Simón. És una pel·lícula que és perfecta.
Doncs aquesta no la projecten, perquè han decidit projectar Alcarràs. Ja, i clar, tot, no, ja, com que no repeteixen...
No repetir-la.
No, suposo que tu, de totes aquestes que fan,
Potser que les has vistes totes, no?
Jo he vist la llista i crec que sí. L'altre dia vaig adonar que feien també Lucía y el sexo.
Sí, també, la fan.
Va ser una pel·lícula que va ser bastant escandalosa a l'època.
Jo me'n recordo, però a veure, tan escandalosa. Tu la trobes tan escandalosa, Lucía y el sexo?
Perquè hi havia els espullats de la Paz Vega.
Ja. Escolta'm, tu dius que hi vas dos cops per setmana al cinema, intentes anar-hi dos cops per setmana. De les últimes pel·lícules que has vist, quina t'ha arribat al cor, allò... Aquesta m'ha sacsejat, aquesta m'ha agradat molt.
Arriba al cor, últimament no m'arriben gaire. No m'arriben gaire.
Per què serà?
Però fan una pel·lícula perquè es diu El drama.
Sí, no l'he vista, he estat a punt de veure-la.
Molt interessant.
I vaig pensar, per les protagonistes, vaig pensar, vols dir que això serà bo?
No.
Sí?
Sí. És una que ha provocat discussions, també.
O sigui, agrada molt o no agrada gens.
Sí o no. Però, per exemple, vaig anar a veure la pel·lícula de Spielberg, que ja. Va semblar realment una tonteria.
Una tonteria. Ja m'ho han dit, també, que, que només, no fa per l'Spielberg, m'han dit.
Només quan l'Spielberg vol posar extraterrestres, alienígenes, sí. Tots són iguals, molt lletjos, i tant, hi arriba un moment en què dius no calia.
Ja m'ho han dit, això, aquesta me l'he estalviada, perquè pensant, no tinc ganes de perdre el temps. Sí. Clar, si era l'Spielberg que escoltés aquesta crítica que fas tu, aquest comentari, potser et bateria també, com va fer algú altre, no?
Bueno, hi ha hagut molta polèmica a la xarxa, molta polèmica amb aquesta pel·lícula.
Amb la pel·lícula sí. De l'Spielberg, no?
Sí.
Clar, tu, ja no sé, clar, has fet tantes entrevistes durant tota la teva època al Cinema 33, al Cinema 3. Has fet tantes entrevistes a tanta gent que jo crec que... A tu t'agrada dir-li converses i no entrevistes, que jo estic absolutament d'acord. A mi m'agrada conversar amb la gent.
Exacte.
I tu has tingut... molta gent t'ha preguntat quina és la millor... Ja tenim noms, que si el Gregory Peck, que si el Jack Lemmon, que en tens molt bon record, la Joan Fontaine o fins i tot la Shirley MacLaine. Però jo et preguntaria una cosa diferent, Jaume, a veure. A qui t'has quedat amb les ganes? Amb qui t'has quedat amb les ganes de conversar?
Amb els que ja no existeixen, sempre he dit, la Katharine Hepburn seria l'entrevistada ideal, però ja em contaràs que res. I jo pensava que... Vaig entrevistar el Jack Lemmon una vegada,
sí.
I pensava que no l'entrevistaria mai, jo faria volta a casa seva. Quan el vaig entrevistar estava ja una miqueta delicat, de salut i tal, però m'ha fet molta il·lusió el Jack Lemmon.
I per tant, de les que no has pogut fer, la Katharine Hepburn. I ja està. Perquè els altres, quantes entrevistes deus haver fet a la vida?
Uf! No sé, mira, jo una vegada vaig intentar apuntar-me els noms de la gent coneguda que havia.
Sí.
I segurament veiem més de 500.
Més de 500?
Professionals i tal, segur.
Clar, ningú t'ha demanat mai un llibre de totes aquestes converses?
Jo tinc el llibre que jo vaig fer l'any 2004, em sembla, que era de Mira qui et parla de cine. Vaig reflectir algunes d'aquestes entrevistes.
Sí.
I... Doncs parlava, per exemple, de la Michelle Pfeiffer, que va ser un encant de persona.
Sí.
Del Richard Dreyfuss, que era un pesat.
Era un pesat, el Richard Dreyfuss?
Sí, era un pesat. I amb el temps he vist que era molt pesat amb la gent, també, perquè va fer una mena d'interferència amb una entrevista que anava a fer a televisió als Estats Units, i vaig dir, nen, estàs molt pesat.
Clar. Ja tenies bon nas. Escolta'm, Jaume, quan et van atorgar el Gaudí d'Honor, l'any, crec que 23, Gaudí d'Honor 23, que el tens aquí amb tu al teu costat, que et presideix casa teva, tu vas dir que el cinema encara ens pot ensenyar coses. Penses el mateix en 2026?
Sí. Jo crec que el cinema ens ha ensenyat moltes coses, sobretot a la meva generació, que no ens explicaven res de la vida, de la feina, del sexe, de la guerra, res. El cinema t'ha explicat. I encara veus ara coses que dius, escolta, mira, no sé, hi havia una incidència, l'altre dia s'ha fet una pregunta sobre la Eleonora Duse, l'actriu italiana.
Sí, senyor.
Una pregunta interessant, una mica irregular, també. Però, esclar, com que parla de l'època des de la Primera Guerra Mundial fins a l'any 24 que es va morir, és una mica la història d'Itàlia molt turbulenta en aquella època, amb el Mussolini manegant coses.
Clar, i aquí aprens història d'Itàlia, si no. Exacte. La sabíem nosaltres d'aquesta pel·lícula.
Exacte, exacte.
I això encara passa, per sort, no?
Sí.
Encara es fan moltes pel·lícules que et poden ensenyar moltes coses, i més en el jovent d'avui en dia, que estan acostumats a veure les coses ràpides de xarxes socials, TikToks i Instagrams.
Absolutament.
I quan rasques una mica no saben ni qui era Franco, ni què va fer, no? I potser a través de les pel·lícules és una manera de fer-los aprendre moltes coses, no? La teva vida, Jaume, com a cronista de cinema, no hauria estat la mateixa sense l'Elisenda Nadal i Fotogrames? Hauria sigut molt diferent?
Bueno, jo, com que vaig escriure tant molts anys de Fotogrames al famós consultori del Belvedere i tal, doncs jo la meva vida tot és provisional. Tot he començat a fer les coses provisionals i després han sigut definitives.
Ja.
Aleshores, jo vaig estar fent 50 anys escrivint Fotogrames.
Però allò era una mena de Nit dels Ignorants, però sobre cinema, no? Era un... Tu eres com l'especialista, responies a tot, oi?
És que hi havia una època, clar, que la gent, quan no hi havia internet, i la gent preguntava coses. Després es va convertir més en una mena d'entretulia oberta de la gent que estava a favor i en contra del cine europeu, del cine americà.
I ja està, i va durar 50 anys, dius. 50 anys va durar el Mr. Belvedere.
Sí.
Eres com el Chat GPT, no?, de l'època, diguéssim, sobre el cinema. Tu tens una pel·lícula de la teva vida? Una?
Sí, Els 400 cops, de François Truffaut.
Per què? No l'he vista mai.
Perquè és aquella pel·lícula que parlava un nano... que tenien problemes familiars, que ara volien reformar. I és que la veus quan ets molt jovenet, també, i t'identifiques molt amb el personatge, que es deia Antoine Duanel, el personatge. I és una pel·lícula que cada vegada que la tornen a fer per la tele i tal, cada vegada la torno a veure.
I cada vegada t'agrada igual? O trobes coses diferents, perquè tu has anat evolucionant?
No ho sé, perquè per exemple, té una banda sonora fantàstica, que t'acompanya moltíssim i que te l'agradaries contínuament.
L'estaries cantant. A més d'anar al cine, de manera habitual, també veus sèries en plataformes?
Sí, sense bogeria.
Sense bogeria.
Sense bogeria, perquè és el que diu, mira, m'ha estrenat això, ara m'ho veig.
Escolta'm, Jaume, jo a casa tinc un llibre teu, que no és el que deies abans, que és un llibre de relats d'en Jaume Figueres, que crec que et van regalar l'edició per uns anys rodons que vas fer tu. Pregunto, que continues escrivint?
No.
No.
És curiós perquè aquest llibre de relats va ser conseqüència de la pandèmia. Que l'Elisenda Nadal un dia li vaig enviar, mira quin coet ho he escrit. Diu, escolta, a mi em van un cada dia. Abans de les 8 del vespre. I aleshores jo
ho feia.
I la veritat és que ara no en tinc cap aquí, però...
No, jo el tinc a casa.
Els he tornat a rellegir i tal. I mira...
T'agraden.
No em desagraden.
Però ara no et ve de gust escriure.
No.
Ara et ve de gust. Què et ve de gust, ara? Realment.
Llegir encara, i llegir, veure una mica de tele i tal, però... No tinc cap hobby especial, no?
No, o sigui, anar al cine quan pots i llegir el que pots.
I al teatre, perquè a més és una mica incòmode per segons què, però...
També intentes anar-hi alguna vegada? Al teatre intentes anar-hi alguna
vaig
vegada?
Sí, vaig al Tívoli el divendres passat, que hi havia una actuació d'aquesta diva de Broadway, la Patti LuPone.
Sí, senyor.
Que no sé com... M'han fet tan mala promoció.
Molt mala promoció, perquè jo ho vaig saber pilota passada. No em vaig adonar que havia vingut.
L'altre dia vaig trucar al Gorina. I com és que no vas a veure la pàgina? No em vaig enterar.
Clar, veus? Jo tampoc.
Va ser un desastre.
A vegades fan aquestes actuacions d'un únic dia i que no ho promocionen gaire i ho omplen perquè la gent és molt malalta.
Jo crec que ha passat algú estrany, perquè l'altre dia també va actuar a Madrid i tampoc hi ha hagut cap mena de ressò.
Doncs mira que portar una diva de fora i no fer promoció és una mica tonto, no?
No.
Molt bé, Jaume Figueres, estic encantada d'haver parlat amb tu. Gràcies per obrir-nos casa teva i deixar-nos entrar amb els micròfons de la Nit dels Ignorants.
Molt bé, jo encantat de participar a la Nit dels Ignorants, sí.
L'havies sentit alguna vegada, aquest programa? L'havies escoltat?
Sí, tant. Jo et volia explicar una cosa molt curiosa de la Florida. El Florida, quan tenia... Com van començar, tenia una platea enorme de 1.500 localitats.
Mare meva.
I sempre es recorda una cosa. Al costat de la platea, a l'esquerra, hi havia els serveis, els lavabos. I quan la gent sortia dels lavabos, jo, que era molt criat, em pensava que eren els actors que sortien de la pantalla i anaven a fer un cigarret. I això sempre que ho explico em fa molta gràcia.
Ai, però no ho eren els actors, eh?
No.
Al final et vas fer gran i te'n vas adonar.
Sí, i tant.
Moltes gràcies, Jaume.
Vinga, a tu, Berta, a tu.
És la banda sonora que deia en Jaume Figueres d'aquesta pel·lícula, que és la pel·lícula de la seva vida, Els 400 cops, de François Truffaut, una pel·lícula dramàtica sobre aquesta història d'un noi, un adolescent incomprès a París, que lluita amb els seus pares i professors arran del seu comportament, que és una mica rebel.
Hola, bona nit. Final d'infart en aquestes eleccions.
La nit dels ignorants, un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
Quina llàstima que la nova immigració no tindrà un Paco Candel, que no faria un estudi fred i estadístic, sinó personal i humanista de cada història, no? Perquè la gent ho necessita, no recorden el que és de terrible, un èxode.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Va, que tenim el 932-07474, en Josep Lluís, des d'Horta, Barcelona. Bona nit.
Hola, bona setmana, bon dilluns i bon estiu.
Quantes coses bones, molt bé. Per tu també.
I per mi també, a mi, avui està l'abans, que és el solstici d'estiu, que és el dia de la música, crec que és el dia de la música, i el meu sant, Sant Lluís Gonzaga.
És el teu sant? Ha estat el teu sant avui?
Sí.
Ah, doncs per molts sants, molt bé.
Agraït, Marta. Jo li dono més importància a fer anys. Fer anys per mi és per mi fer anys és un orgull. Uh-huh. El sant és una mica de casualitat.
Clar.
Perquè em dic que això és Sant Lluís i ho celebro per Sant Lluís.
Ja.
Però un pare és Sant Lluís, i el Lluís és Sant Lluís, però un pare és Sant Lluís a seques, uh-huh. I per això em van posar Lluís, però el meu pare sí deia.
Molt bé.
Mira, les preguntes per aquesta nit són superfàcils d'entendre. I la primera és, de quan data i de quina marca és el primer cotxe que es va fabricar que va circular a Espanya? Això era de Barcelona fa molts anys. No, el primer cotxe, el primer vehicle que estava llogat per la península.
Molt bé.
La següent és una pregunta per un mentes en son o psiquiatre. Jo no tinc, no acostumo a somiar i no, ni a recordar els somnis, però em pregunto que quina importància, tant siguin bons com si siguin dolents, se li ha de donar als somnis. Com influeix els somnis a les nostres psiquis? Sense pensar estar bé, si recordar-los és bo, possible entrevista donaria peu a la meva pregunta, oi?
Sí, senyor, sí, i tant, i tant. Molt
I
bé.
La darrera és la frase aquella que diu el Raymond jo vinc d'un silenci, qui perd els orígens perd identitat. Pregunto si és frase de la cançó que va ser el Raymond o pertany a algun poema conegut d'Espriu o dels que la música
és. Però la frase en concret que vols és jo vinc d'un silenci?
No, qui perd els orígens perd identitat.
Molt bé.
Jo també ho penso, no? Qui perd els orígens, com qui perd la memòria, qui no se'n recorda les coses, i perd la capacitat d'entendre-les. Perquè amb la memòria entenem les coses. La vida està feta de records i ens perdem el present amb les experiències viscudes dia a dia i el futur, i jo penso que el destí ens ho decidim nosaltres mateixos. No, no penso que el destí, si em pensaràs, ni a ser feliços ni a ser infeliços. Que anem decidint el llibre de la nostra biografia dia a dia.
I tant, sí.
Amb les experiències i les vivències.
Molt bé, Josep Lluís.
Bona setmana,
que vagi bé. Adéu-siau, bona nit. Altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, el 667-220-148. L'Artiom diu, algú sap per què els ous es venen per dotzenes o mitges dotzenes? És així de clar, la pregunta, fàcil. I després tenim temps de passar un tallaveu, que sí? Tenim un missatge de l'Anna, des del Fort Pienc, que ens diu això.
Ara que esteu amb el Sant Cucufat, o Sant Cugat, acabo de llegir, que aquest sant el van matar, el van degollar. I diu que era patró dels japruts i dels petits robatoris. O sigui que això és el que he llegit jo. Amb la història d'aquest sant.
Molt bé. De fet, gràcies, Anna, la Mònica afegeix Sant Cucufat o Sant Cugat va ser un màrtir cristià del segle IV, originari del nord d'Àfrica, que va evangelitzar a Barcelona i va ser decapitat el 304 després de Crist. Diu, és el patró de Sant Cugat del Vallès, la tradició popular l'ha convertit en el sant, efectivament, dels objectes perduts, que a molts dels oients els hi funciona. Perquè la Cèlia també ens ha deixat un altre missatge que diu, dijous us vaig escoltar i em va fer molta gràcia la senyora que va explicar que lligava un mocador quan perdia alguna cosa i que s'encomunava a Sant Cucufat. Doncs bé, jo també ho faig i sí que sol funcionar. A mi m'ho va ensenyar un senyor valencià fa molts anys i en el meu record crec que em va dir que era Sant Honorat i jo faig servir els favors d'aquest sant, però mirant per internet he vist que potser jo vaig agafar malament el nom o el senyor que m'ho va dir es va confondre. No ho sé, però el cas és que funciona, diu, jo per si de cas continuaré amb Sant Honorat, no fos cas que ara s'enfadés i deixés d'ajudar-me a trobar les coses perdudes. Això sí, molt important recordar de deslligar el mocador un cop trobat l'objecte perdut, perquè si no, sí que s'enfadaria el sant en qüestió. També l'Encarna diu, quan era petita la meva mare agafava un mocador i feia un nus i deia, Sant Cucufato los huevos te ato y si no aparece no te los desato. I la Marian, des de Lleida, diu, divendres vau parlar de Sant Cugat, Sant Cucufate, efectivament, l'oració que va recitar una senyora és així. Mentre tens el mocador blanc a la mà i fas el nus, diu Sant Cucufato, los cojones te ato, i hasta que no lo encuentres, nom de l'objecte perdut, no te los desato. Diu, és un ritual tradicional per trobar objectes perduts, s'ha de fer amb fe. O sigui, que realment sí que ha donat, sí que ha donat. I va, que tinc una sorpresa per tots vosaltres. Queden 2 setmanes de temporada. 2, aquesta i la que ve. Dijous, 2 de juliol, a les 12 de la nit, que per nosaltres ja serà divendres, farem el darrer programa d'aquesta primera temporada amb una servidora al capdavant i volem que sigui una festa. I per això ens hem decidit a fer el programa en públic, Fins a ocupar les 18 cadires aproximadament, màxim dels màxims, per venir a compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. És evident que podreu continuar trucant al 93207474, però farem un final de festa pels de casa i un final de festa pels d'aquí. Què heu de fer si voleu venir? Doncs escriure un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir de públic. Necessitem, molt important, el vostre nom complet i el número del document d'identitat, el DNI. Si hi ha més persones que cadires, farem un sorteig, us trucarem, ho direm per antena. Si hi ha algú que vol venir que no té possibilitat d'escriure el correu electrònic, que li digui a l'Aina i ho tindrem en compte. Recordeu, la cita és dijous 2 de juliol, de 12 a 2 de la matinada, que per nosaltres ja serà divendres. Les notícies, hi tornem.